És divendres a vespre i això vol dir que comença un pont llarg del dia de les Illes Balears. Un pont que, en la previsió d'obertura d'un 70% dels hotels de Mallorca, significa que molts de treballadors d'aquest sector no podran aprofitar aquests dies de vacances per sortir a fora. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Antoni Mateu.
El 70% d'hotels oberts a Mallorca s'assolirà quan acabi el mes de març. Aquestes obertures, però, ja han començat durant aquest mes de febrer i ara ja són progressives. Davant d'aquest escenari, el govern assegura que s'ha assolit la tan desitjada desestacionalització, en paraules seves. Com de l'avançament de la feina fa que, segons l'Associació d'Agències de Viatges de les Illes Balears, la gent que surt a fora durant aquest pont hagi, per tant, minvat. Aquest que sentireu ara és el portaveu d'aquesta entitat, Pedro Fiol.
El pont de les Illes Balears i Pasqua té certa incidència, però sempre deim el mateix, incideix sobre aquelles persones que no tenen aquest vincul en la temporada turística. I malgrat la temporada encara no hagi començat, el fet de que ja hi ha hagut una crida massiva a tota aquesta mala obra que s'ha d'incorporar ja a principi de març, tal vegada mos ha eclipsat una miqueta aquest pont.
Per tant, minven les persones que se'n van de viatge fora, però tot i això, Maria Eugènia Quegles, entre avui i dilluns hi ha un gran nombre de vols programats.
Sí, de més 1.500, la majoria a Palma. I els que sí que estan ja complets són els trajectes de retorn cap a les Balears procedents de Madrid i Barcelona, dia 2 de març, dilluns, darrer dia del pont. Però avui, hora baixa i vespre, són molts els que es preparen per partir.
Aprofitem el pont, que no faig feina, i anem fins a Andorra en Sanina perquè conegui la neu.
Anem a Madrid, ara que fem un vol a les 7, i anem a una casa a Guadarrama, entre Madrid i Segovia, anem un parell de dies a esquiar. L'idea era anar als Pirineus, però vàrem trobar molt ple, tema allotjament, i enguany provarem una estació més petiteta i paratges diferents.
Són un Inquera i una Algaidina que en aquests moments ja volen cap al seu destí.
I per als que no se'n van a fora, heu de saber que ja és obert el mercat de les Illes Balears al Passeig Sagrera de Palma, com sabeu, als voltants de la llotja. I d'allà ja la nostra companya Victòria Morell. Es nota ja, Victòria, que aquest pont ha començat?
Bon vespre, el pont ja ha començat i no només es nota l'aeroport de Palma amb els que viatgen, sinó també en l'ambient i els ànims dels visitants que avui omplen el passeig Sagrera gaudint de tota l'oferta preparada per aquesta jornada. Hi ha molt de moviment entre les paradetes i molt d'ambient també, i com és habitual, l'artesania hi té un paper protagonista, però és cert que el producte gastronòmic és el que més estira. Formatges, embotits i altres productes típics de les illes són el més tastats i demandats.
I va, moltes de gràcies, Victòria Morell, des del Passeig Sagrera de Palma. Tot d'una hi tornarem en directe per conèixer en detall tota aquesta oferta gastronòmica, lúdica i també cultural. Parlam que n'hi ha de persones que queden, també n'hi ha que se'n van, i encara n'hi ha uns altres que venen. I do d'aquests per la mare, dels que venen, perquè a partir de l'any que ve podran desembarcar en temporada alta a Palma un total de 52.500 creueristes cada setmana, amb un màxim de 7.500 cada dia.
El darrer acord entre el govern, l'Ajuntament de Palma i les navilieres era d'un total de 8.500 cada dia. Això significa una reducció que es revisarà el 2029. És el conseller de Turisme, Jaume Boussà.
Veurem en el 29 que passa i com està, no? Jo crec que aquest marge de 3 anys és suficient perquè visualitzem entre tots si l'activitat de creuers, pues, volen tornar als 8.500 o la mantenim en 7.500, no?
Durant l'any 2025 s'han comprat més de 14.500 habitatges arreu de les Illes Balears.
Una xifra que suposa un 5,7% més que el 2024, un mercat immobiliari que ha mogut 100.000 milions d'euros. I els municipis on aquests compradors estrangers tenen més pes són els que registren preus més disparats. Maria Grau és la vicepresidenta del Col·legi dels API.
Per exemple, municipis com Andratx, Calvià, Santañí, que tienen más demanda de mercado extranjero y evidentemente los precios en esos municipios concretos son muchísimo más elevados. Así que yo creo que están muy, muy, muy diferenciados de otros municipios con precios inferiores.
I d'un habitatge precari per la mare perquè 266 persones és el balanç de residents de l'antiga presó de Palma.
La policia local de Palma va recopilar aquestes dades fins ahir vespre. Ara ja no pot entrar ni sortir ningú del recinte que no estigui en aquesta llista. El consistori ha començat a notificar el termini de 5 dies per fer al·legacions al desallotjament. És el tinent de Batllia de Palma, Javier Bonet.
Y lo que hemos hecho ahora es solicitarle a la delegación de gobierno que necesitamos apoyo en este control de accesos, que no sabemos el tiempo que va a durar, porque una vez nosotros iniciemos los trámites, hasta que no haya un desalojo del todo y se proceda al tapiado de la zona de la antigua prisión, no podremos terminar con ese control de accesos.
De la crònica negra en relació amb la mort de dues persones a Felanitge i fonts properes a aquesta investigació asseguren que el fill hauria mort unes hores abans que la mare.
Les primeres hipòtesis apunten que tant l'home com la dona haurien pres una gran quantitat de pastilles i que la mare, de 80 anys, hauria mort de ves migdia d'ahir, mentre que el fill de 54 anys hauria perdut la vida unes hores abans.
I el govern central reconeix l'escriptor i excapellà eivissenc Antoni Roig Rosselló. Ho fa per la seva trajectòria en defensa de la igualtat i el drets del col·lectiu LGTBIQ+.
Roig, que va ser expulsat de l'ordre dels carmelites descalços l'any 1976 per haver escrit la novel·la de temàtica gay. El reconeixement li ha arribat des de l'illa de Fuenteventura, on s'ha declarat lloc de memòria democràtica una antiga presó que durant el franquisme estava destinada a la reclusió d'homosexuals.
I pel que fa als esports, Gustavo Siviero, tècnic del filial, s'asseurà demà a la banqueta del primer equip de cara al partit que el Reial Mallorca volia en dir jugarà a Son Moix contra la Reial Societat. Toni Tenerife, bon vespre.
Bon vespre, ja ho farà amb el nou entrenador mallorquista Martín de Michelis a la graderia de l'estadi per observar in situ el que seran els seus futbolistes en un partit molt important de cara al futur immediat del Mallorca a primera.
Ja ho han dit, són dies aquests d'anades i de vengudes de gent de les Balears que se'n va a fora i també de gent de fora que ve a les Illes Balears, però per la mare de les persones que queden aquí, Dani Capó, bon vespre, que ens trobarem aquelles persones que aquests dies no ens movem de casa nostra, de les Illes Balears.
Bon vespre, Toni Mateu, i trobarem bastant de nígols aquest de setmana. Notarem un canvi important respecte d'aquelles condicions que hem tingut aquests darrers dies. Ha lluït molt el sol, en general, més enllà de les boires que es veu que sí que hem tingut, com per exemple avui, però tant demà com també diumenge tindrem bastant de nígols, més nígols que sol. No vol dir que, evidentment, podem tenir algunes clarianes, però notarem més els nígols que el sol. Per tant, en aquest sentit, cel més carregat. No descartàvem entre... Demà no, però entre diumenge i dilluns, que fins i tot s'arribi a escapar qualque gota, no seria gaire cosa en principi, però pot arribar a produir-se i, de fet, en vista dilluns, sobretot, també podria venir acompanyada de terra roja. Per tant, en aquest sentit, deixam enrere ja aquest ambient tan plenament anticiclònic que hem viscut i passam a tenir dies més ennigulats. El vent també es reforçarà una miqueta, no serà gran cosa, però demà el notarem moderat de gregal, la qual cosa també implica un descens de les temperatures. Això principalment ho notarem a la meitat nord de les illes, s'acaba en els dies de màximes de més de 20 graus. A partir d'ara tenim per davant dies de temperatura una miqueta més continguda de dia, això sí, amb mínimes no tan fresques.
I doncs, moltes de gràcies, Dani Capó, per aquesta previsió, i ja ho sabeu aquelles persones que ens escoltau, per tant, les probabilitats que plogui són poques, però n'hi ha, per tant, si fa qualque gota, farem allò que feim sempre, que és deixar-la caure. I doncs, aquest és un informatiu que feim amb Maria Eugènia Queigles i Victòria Morell a la redacció, mentre que Miguel Soler és el control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Passen 8 minuts de les 7. Ho han dit en començar, la previsió és que la darrera setmana del mes de març, més que comença diumenge, un 70% de la planta hotelera de Mallorca ja estigui oberta. Aquesta és la xifra que la Federació Hotelera de Mallorca va donar a conèixer a Madrid el passat mes de gener a Fitur, la fira turística de tanta anomenada que té. Tanmateix, però, aquest percentatge d'obertures variarà molt si es compara entre dia 1 de març i dia 31 d'aquest mateix mes. Parlant d'aquestes xifres, quan només queda una setmana perquè comenci una altra gran trobada del sector turístic, ens referim a la ITB de de Berlín. En vista aquesta trobada, el conseller portaveu Antoni Costa pensa que les previsions dels hotelers demostren que la desestacionalització ara sí que s'ha aconseguit.
Costa ha criticat les veus que s'han posicionat en contra d'aquest elevat nivell d'ocupació, ja que ha dit és bona per als treballadors i per les petites i mitjanes empreses. Una altra cosa és la temporada alta, per a la qual l'objectiu és la contenció. El creixement zero respecte de l'any passat per evitar sensació de saturació. Un posicionament amb el qual les Illes viatjaran a Alemanya d'aquí uns dies, on Costa espera poder ratificar aquesta tendència.
Les Illes de les Balears estan profundament satisfets, però curiosament hi ha alguns que no. Hi ha alguns que pensen que és una mala notícia. No és el govern de les Illes Balears que ho pensa. El govern de les Illes Balears pensa que és una bona notícia que el 70% de la planta hotelera estiga obert en el mes de març.
Paraules d'Antoni Costa d'avui mateix, i que els hotels comencin a obrir més prest té repercussions en el mercat laboral, perquè a diferència d'anys enrere, el treballador de l'hostaleria s'han d'incorporar ara més prest al seu lloc de feina. I en conseqüència, ara que comença aquest pont del dia de les Illes Balears, són molts els que avui no poden partir a fora per fer una escapada o un viatge d'oci i de descans.
L'Associació d'Agències de Viatges confirma aquesta tendència i pensa que en aquest sentit les sortides dels illencs, que tradicionalment feien aquests dies, ha quedat diluïdes. Així ho explica Pedro Fiol, president d'Aviva.
El pont de les Illes Balears i Pasqua té certa incidència, però sempre deim el mateix, incideix sobre aquelles persones que no tenen aquest vincul en la temporada turística. I malgrat la temporada encara no hagi començat, el fet de que ja hi ha hagut una crida massiva a tota aquesta mà d'obra que s'ha d'incorporar ja a principi de març, tal vegada mos ha eclipsat una miqueta aquest pont.
Així tot, però, ahir ja no hi havia escola i alguns infants mallorquins ja gaudeixen de la neu com na Mireia i na Francina.
Hem estat a Vall de Núria. Hem jugat a neu, amb els cineus. I ara som a Andorra.
Som na Francina, som a Andorra, al pas de la casa, esquiar aquests dies amb la meva família. La neu està perfecta i les temperatures són ideals i el sol ens ha acompanyat tot el dia.
Però el fet que avui encara fos dia laborable pels majors ha fet que un gran nombre de sortides tinguin lloc avui a hora baixa i vespre i també demà de matí.
I ja no es diu Setmana Blanca, però tampoc la qüestió no canvia, no afecta gaire, perquè com heu comprovat, a les destinacions estrella és anar a veure la neu o esquiar al Pirineu Català i també, com heu sentit, Andorra.
I també n'hi ha altres, però, que trien altres destinacions més poc habituals per anar a veure la neu, com és el cas d'Anna Teresa o d'un grup d'amics del Gaida.
Aprofitant que en Nin no té escola per fer una escapada i anant fins a Sierra Nevada, esperant tenir bon temps i bona neu.
Anem a Madrid, ara que fa un vol a les 7, i anem a una casa a Guadarrama, entre Madrid i Segovia, anem un parell de dies a esquiar. L'idea era anar als Pirineus, però vàrem trobar molt ple, tema allotjament, i enguany provarem una estació més petiteta i paratges diferents.
Madrid, però, també és la destinació d'altres turistes familiars que aprofiten per fer una sortida. És el cas d'aquesta família que avui a hora baixa partia des de Son Sant Joan.
Nosotros nos vamos a pasar el puente de las Baleares a Madrid. Me voy con mi marido y mis hijas de 8 años y vamos de paseo, museos y a lo que lleve el día.
I també n'hi ha que se'n van més enfora, com és el cas d'en Jaume Dinca, que se n'ha anat amb la família alemanya.
Nosaltres aquest pont hem anat a Freiburg a passar el pont de les Illes Balears i hem aprofitat també i hem anat fins a Feldberg, que és que hi ha un parell de dies.
I d'aquestes són les destinacions, com heu pogut comprovar, gent, persones que se'n van a veure a la neu, en el Pirineu Català, a la Sierra Madrilenya, que diuen o altres bandes més enfora i també a capitals europees. Sigui com sigui, des d'avui i fins dilluns, Aena ha programat un total de 2.000 vols amb arribada o sortida a les Illes Balears.
Des d'aquests cas,
I la gran majoria
sí, venen de 1.500, són 336 van a Eivissa, mos aclarim amb aquests números, tornen a començar. La gran majoria són a Palma, de 1.500, 336 a Eivissa i 177 a Menorca. Segons ha confirmat l'Associació d'Agències de Viatge de les Illes, el que sí que està complet són el vot de retorn cap a les Balears procedent, com vos hem explicat, de Madrid i Barcelona dia 2 de març.
Són les 7 i quart i ara sortim a l'exterior.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
A acabant de parlar de les persones de les Illes Balears que se'n van a fora aquests dies, però també volen parlar dels que no se'n van, dels que queden aquí. Ja sabeu que una de les ofertes culturals i d'oci d'aquests dies, que és més visitada, és el mercat de les Illes Balears, que s'ubica, com sabeu, al voltants de la Llotja de Palma, el Passeig de Sagrera i també a la plaça de la Drassana. Inclou aquest mercat la fira de producte local, la mostra de cuina i moltes de coses més i variades. Totes les parades a aquesta hora ja són obertes i allà, en aquest punt de la ciutat, s'hi troba la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Quin és l'ambient a hores d'ara?
Bon vespre, companys. Molt de moviment. T'ho he explicat que hi ha als aeroports de Palma, però també n'hi ha aquí al Passeig Sagrera, on moltes persones s'han acostat per visitar el mercat i gaudir d'aquest ambient que ja és festiu. Des de primera hora de l'hora baixa han pogut parlar amb famílies, residents i visitants que passegen entre les paradetes, miren i, sobretot, tasten.
Estupendo, fieta. A més, hi ha aquí un teatre d'artesania que realment és meravellosa. És un món molt, vamos, preciós.
Pues mira, justamente han dicho por el grupo de coordinación si alguien quería librar y dicho, esta es la mía. Y pues, nada, pasando aquí la tarde.
No me he comprado nada, pero lo que más me gusta son los puestecitos de la comida y la bebida, así que... Pero hay cosas muy bonitas.
No, sí, nos hemos quedado por aquí para disfrutar pues, de todas las actividades, sobre todo con la pequeña, que hay un montón de cositas para los niños, además... A mi mujer le gustan los mercadillos también, así que muy bien, a pasárnoslo bien.
En total hi ha 175 paradetes d'artesans i venedors. L'oferta gastronòmica, ho hem escoltat, és una de les més demandades, amb formatges, embotits i altres productes locals que treuen a molts curiosos, però l'artesania també té un pes destacat. Productes tradicionals, com els siureis, han cridat especialment l'atenció dels visitants, que s'aturen a mirar-los i també a fotografiar-los. Ho explica Maria Mangual, de Can Verdení Nou, de Sa Cabaneta.
Hola, sí, bé, els meus productes són els siureis, ceràmica tradicional. Sí, és un... Avui és el primer dia que començam i he vist que molta gent en aquest mercadet no coneix els siureis. Demanaven que, si això ja vaig per diverses bandes i saben el que és aquí, ha estat bé venir perquè ho coneguin un poc.
Els actes i l'activitat del mercat s'estendran al llarg del dia i vespre d'avui i continuaran també demà i passat.
Moltes de gràcies i de Victòria Morell per aquesta radiografia des del Passeig de Sagrera de Palma, un lloc que, com heu pogut sentir i escoltar, podreu aprendre, si no ho sabeu encara, que és un siureill, una cosa que per ventura molt dels visitants que venen a les Illes Balears no ho saben i que ara podran conèixer. Precisament parlam de les persones que ens visiten i que ens visiten a través, que arriben al Port de Palma a través del creuers, perquè a partir de l'any que ve podran desembarcar en temporada alta a Palma un total de 52.500 creueristes cada setmana, amb un màxim de 7.500 cada dia, mentre que en el darrer acord eren un total de 8.500. Per tant, hi ha una reducció en aquesta xifra. Aquesta és una de les mesures del nou memoràndum signat entre govern, ajuntament i també les navilieres fins a l'any 2031.
Tot i que l'acord és de 5 anys, està previst que aquesta mesura, la de la reducció en 1.000 creueristes cada dia, que cada setmana suposa una reducció de 7.000, només s'apliqui en els mesos de juny, juliol, agost i setembre i en els primers 3 anys del memoràndum, és a dir, el 2027, 28 i 29. Segons el conseller de Turisme, Jaume Boussà, es fa per poder estudiar l'efectivitat de la mesura.
Veurem en el 29 que passa i com està, no? Jo crec que aquest marge de 3 anys és suficient perquè visualitzem entre tots si l'activitat de creuers, pues, volem tornar als 8.500 o la mantenim en 7.500, no?
El pacte signat avui manté l'acord d'un màxim de 3 creuers diaris al Port de Palma, un dels quals podrà ser de capacitat superior a 5.000 creueristes. El director de l'Associació Internacional de Línies de Creuer, de CLIA, Alfredo Serrano, assegura que el nou memoràndum incorpora mesures addicionals com la conservació de l'aigua i la gestió dels residus.
Hoy los buques están en condiciones de producir prácticamente todo el agua que consumen. En el puerto de Palma, el abastecimiento de agua por persona se ha reducido en más de un 40% respecto a 2019.
Vegem ara quines són les reaccions a aquest acord aquest memoràndum entre Ajuntament, Govern i també Navilieres, perquè l'Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca, Pimeco, ha mostrat la seva oposició al nou acord entre Govern i aquesta entitat internacional de línies de creuers per establir aquesta nova limitació a l'arribada. Afirmen que castiga el comerç, asseguren, i que també perjudica la desestacionalització.
La patronal del comerç alerta que l'establiment d'un sostre setmanal més baix tindrà conseqüències, ja que si una companyia desitja incorporar una nova escala i no troba disponibilitat perquè s'ha assolit el límit, haurà d'optar per desviar aquesta aturada a un altre destí. Pimeco també ha advertit de l'efecte que pot tenir en la desestacionalització, atès que si la capacitat queda congelada en temporada alta, es redueix el marge per atreure més creuers al llarg de tot l'any. Carolina Domingo és la presidenta de Pimeco.
Desde Pimeco también queremos subrayar que esta reducción puede perjudicar la desestacionalización. No se tiene en cuenta de que el invierno aquí en Mallorca es muy largo y al pequeño comercio le cuesta mucho poder aguantar sin turismo.
Continuant parlant de turisme, de xifres, perquè les Illes Balears varen tancar l'any 2025 amb un rècord de despesa turística que va créixer un 4,7% en relació amb l'any anterior. Tot això impulsat sobretot pels visitants estrangers. Tot i que l'arribada de turistes només va augmentar un 1,7%, la despesa per persona i per dia va continuar a l'alça.
L'economia balear també va mantenir un ritme sòlid amb un creixement del PIB del 4,2% per damunt de la mitjana estatal. El sector serveis lidera l'activitat i el trànsit aeri va marcar un nou màxim anual. A més, el mercat laboral continua creixent amb una afiliació que puja un 2,5%, mentre que la inflació es modera fins al 2,4% en línia, en aquest cas sí, en la mitjana espanyola.
Ja sabeu que el Palau de Congressos de Palma en aquest darrer any s'ha convertit en un referent per aquest tipus de turisme, i d'això per la mare, volien dir, perquè les activitats que l'any 2025 va acollir el Palau de Congressos varen generar gairebé 20 milions i mig de benefici, a més de tenir un impacte de 21 milions per a la ciutat de Palma. És aquesta una de les principals dades que es desprenen de la memòria d'aquest organisme que avui s'ha donat a conèixer.
En total són més de 150 esdeveniments que ha acollit. Els més nombrosos han estat del sector de la salut i de la cultura. Tot i això, la xifra d'assistents ha estat un 9% inferior a la del 2024. La directora de l'Hotel Malià, Palma Vall i Malià, Palma Marina, Galina Sosa, assegura que no indica un empitjorament real de les xifres, ja que hi ha molts de congressos que es fan cada 2 o 3 anys. El que sí que ha destacat és la tendència a la desestacionalització, que va augmentant any rere any.
Meses a lo mejor como mayo, junio, que todavía había algunas peticiones, están empezando a resentirse porque los precios de los billetes están muy elevados. Por el contrario, podemos decir que esa demanda se va moviendo hacia meses como finales de octubre, noviembre, empiezan a aparecer cada vez más peticiones para meses como enero, febrero.
7:22, fem una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornem.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Mallorca es una illa viva. Y las carreteras, la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener.
el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Set i 24 minuts i, segons acaba d'informar la delegació del Govern Central a les Illes Balears, dues embarcacions de manera irregular haurien arribat a les illes en aquestes darreres hores. Una d'aquestes embarcacions ho hauria fet a les 2:30 del migdia amb un total de 22 persones a bord, la majoria d'origen subsaharià. Això ha ocorregut a 34 milles al sud de l'illa de Mallorca, però encara n'hi ha una altra d'embarcació que també ha arribat, Maria Eugènia.
Sí, l'altra ha arribat a les 3 al sud d'Eivissa. Entenen que hi ha de 9 persones, en aquest cas d'origen magrebí. Teòricament, uns i altres han arribat en bon estat de salut i ha intervingut el servei aeri de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim.
I de totes aquestes dues embarcacions que han arribat, s'afegeixen a les arribades que hi ha hagut aquests darrers dies durant tota la setmana i que, per tant, sumen aquestes xifres a hores d'ara ja un nombre considerable de persones. Però ara parlam de l'operatiu de rescat i de vigilància i de recerca, més que res haurien de dir, de les tres embarcacions que de les quals se'n va perdre el rastre aquesta setmana i que varen partir de les costes d'Algèria, perquè dues d'aquestes tres embarcacions desaparegudes amb 81 persones migrants que fan, com han dit, la ruta de les costes d'Algèria fins a les Illes Balears, i d'on hi ha hagut dues d'em que han estat localitzades per la Marina d'aquest país, d'Algèria. Ara, un avió de Frontex i un altre de la Guàrdia Civil cerquen, encara a dia d'avui, la tercera barca perduda que continua a la deriva després de l'avís que va llançar ahir l'ONG Caminando Fronteras, que alertà que s'havia perdut el contacte amb els integrants d'aquesta tres embarcacions.
Segons ha confirmat la delegació de govern a les Balears, les feines se centren en el sud de Cabrera, tot i que els efectius no disposen de coordinades concretes per afinar bé la recerca. Una recerca que es va activar just a hora baixa després que Caminando Fronteras notificàs les tres desaparicions. A banda de l'ONG, també els familiars dels afectats han alertat que han perdut el contacte amb els seus éssers estimats. De les tres barques, una duia 29 persones a bord, d'origen subsaharià, i la segona 30, entre els quals hi ha 3 dones i 2 nadons. La tercera barca transportava 22 persones, 7 d'elles també eren dones. No obstant això, la delegació de govern no aclareix quines són les barques localitzades ni quina d'aquestes 3 encara se cerca. Tampoc no ha aportat informació sobre l'estat de les persones rescatades per la Marina algeriana. Al llarg de tota la setmana han arribat a l'arxipèlag 410 persones migrants amb una vintena d'embarcacions.
I a les quals haurien d'afegir aquestes dues arribades, que són una quarantena de persones més, i per tant passarien de les 450 persones migrants arribades a les costes de les Illes Balears en aquestes darreres hores i dies. Parlant d'una altra qüestió també relacionada amb la migració, perquè han estat detenguts 3 patrons de dues embarcacions dedicades al transport il·legal de persones i ha estat en una acció conjunta de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Una d'elles suposa un canvi en la forma d'actuar de les xarxes d'immigració irregular.
És una barca que va ser interceptada en aigües de Formentera, que pretenia deixar els migrants a les Pitiuses i tornar ràpidament a Algèria per fer més viatges, aprofitant aquestes bones condicions meteorològiques que han fet, com explicàvem fa 2 segons, que hi hagi moltes arribades al llarg de tota la setmana. D'aquesta manera, les organitzacions criminals augmenten els beneficis, cobrant més pel viatge i reduint la inversió que han de fer per l'embarcació.
I també s'ha parlat de la crisi migratòria al ple del Consell d'Eivissa. La institució insular prepara una campanya de conscienciació dirigida a famílies de l'illa perquè acullin infants i adolescents migrants no acompanyats. L'any 2025 es varen acollir 53 menors, 6 de manera temporal i altres 47 de manera permanent.
Lamenten, però, retards en la redacció per la feina que implica, han dit, donar estabilitat als menors, arribat darrerament, concretament 9, només aquesta setmana. Carolina Escandell és la consellera de Benestar Social.
S'arribada de menors que estan tenint que centrar esforços en habilitar espais, contractacions de personals, licitacions, però els plecs estan molt avançats de tota manera i tenim previst contacte amb l'Associació Espanyola de Famílies Acollidores a veure si mentrestant es pogués fer alguna acció intermitja.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I en l'àmbit laboral, el col·lectiu dels conductors del transport no hauran de portar els números d'identificació fiscal per tramitar la sol·licitud de jubilació anticipada com demanaven els sindicats que, malgrat aquesta rectificació del govern central, mantindran però la seva convocatòria de concentració juntament amb UGT per al proper dia 10 de març, segons ha anunciat aquest divendres Comissions Obreres.
En el seu lloc serà la mateixa administració la que portarà aquestes dades, com reclamaven les forces sindicals que han pressionat perquè això fos possible mitjançant escrit, reunions i recollida de signatures. El pròxim pas serà l'elaboració de l'informe de mortalitat i morbiditat per part de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Quan acabi el mes de març, a Mallorca s'arribarà al 70% dels hotels oberts. Aquestes obertures, però, ja han començat durant aquest mes de febrer i ara ja són progressives. Davant d'aquest escenari, el govern assegura que s'ha assolit la desestacionalització.
Com deien, l'avançament de la feina fa que, segons l'Associació d'Agències de Viatges de les Illes, la gent que surt a fora durant aquest pont del Dia de les Illes Balears hagi minvat. És el portaveu d'aquesta entitat, Pedro Fiol.
El pont de les Illes Balears i Pasqua té certa incidència, però sempre deim el mateix, incideix sobre aquelles persones que no tenen aquest vincul en la temporada turística. I malgrat la temporada encara no hagi començat, el fet de que ja hi ha hagut una crida massiva a tota aquesta mà d'obra que s'ha d'incorporar ja a principi de març, tal vegada ens ha eclipsat una miqueta aquest pont.
Tot i això, però, entre avui i dilluns hi ha, segons AENA, més de 1.500 vols programats als aeroports de les Illes Balears.
La majoria a Palma. Ja estan complets els trajectes de retorn cap a les Balears procedent de Madrid i Barcelona dia 2 de març, dilluns, darrer dia del pont, però avui hora baixa i vespre són molts els que es preparen per partir.
Aprofitem el pont, que no faig feina, i anem fins a Andorra en Sanina perquè conegui la neu.
Anem a Madrid, ara que fem un vol a les 7, i anem a una casa a Guadarrama, entre Madrid i Segovia, anem un parell de dies a esquiar. L'idea era anar als Pirineus, però varen trobar molt ple, té allotjament, i enguany provarem una estació més petiteta i paratges diferents.
I a partir de l'any que ve podran desembarcar en temporada alta al Port de Palma un total de 52.500 creueristes cada setmana amb un màxim de 7.500 cada dia.
El darrer acord entre el govern, l'Ajuntament de Palma i les navilieres era d'un total de 8.500 cada dia. Això implica una reducció que es revisarà el 2029. És el conseller de Turisme, Jaume Boussà.
Veurem en el 29 que passa i com està, no? Jo crec que aquest marge de 3 anys és suficient perquè visualitzem entre tots si l'activitat de creuers, pues, volem tornar als 8.500 o la mantenim en 7.500, no?
I durant l'any 2025 s'han comprat més de 14.500 habitatges arreu de les Illes Balears.
Una xifra que suposa un 5,7% més que el 2024, un mercat immobiliari que ha mogut 100.000 milions d'euros i els municipis on aquest comprador estranger té més pes són els que registren preus més disparats. Maria Grau és la vicepresidenta del Col·legi d'API.
Ejemplo, municipios como Andratx, Calvià, Santanyí, que tienen más demanda de mercado extranjero y evidentemente los precios en esos municipios concretos son muchísimo más elevados. Así que yo creo que están muy, muy, muy diferenciados de otros municipios con precios inferiores.
266 persones és el balanç de residents a l'antiga presó de Palma.
La policia local de Palma va recopilar aquestes dades fins ahir vespre. Ara ja no pot entrar ni sortir ningú del recinte que no estigui en aquesta llista. El consistori ha començat a notificar el termini de 5 dies per fer al·legacions al desallotjament. És el tinent de batllia de Palma, Javi Bonet.
Y lo que hemos hecho ahora es solicitarle a la delegación de gobierno que necesitamos apoyo en este control de accesos, que no sabemos el tiempo que va a durar, porque una vez nosotros iniciemos los trámites, hasta que no haya un desalojo del todo y se proceda al tapiado de la zona de la antigua prisión, no podremos terminar con ese control de accesos.
En relació amb la mort de dues persones a Felanitx, fan properes a la investigació asseguren que el fill hauria mort unes hores abans que sa mare.
Les primeres hipòtesis apunten que tant l'home com la dona haurien pres gran quantitat de pastilles Illes i que la mare, de 80 anys, hauria mort de vés al migdia d'ahir, mentre que el fill, de 54 anys, hauria perdut la vida unes hores abans.
El govern central reconeix l'escriptor i excapellà eivissenc Antoni Roig Rosselló i ho fa per la seva trajectòria en defensa de la igualtat i el dret del col·lectiu LGTBIQ+.
Roig, que va ser expulsat de l'ordre dels carmelites descalços l'any 1976 per haver escrit la novel·la de temàtica gai, el reconeixement li ha arribat des de l'illa de Fuenteventura, on s'ha declarat lloc de memòria democràtica, una antiga presó que durant el franquisme estava destinada a la reclusió d'homosexuals.
7:34, arriben ara els esports.
Informatiu Vespre. Esports. Toni Tenerife.
El Real Mallorca juga demà una nova final per a la permanència en una setmana que està marcada, com sabeu, per l'acomiadament de Jagoba Arrasate i alhora el fitxatge de Martín de Michelis. Toni Tenerife, bon vespre.
Bon vespre. Un de Michelis que ve per reemplaçar el Tani de Berriatua, però que demà veurà el partit a la graderia. S'asseurà a la banqueta el Tani del filial Gustavo Siviero. L'argentí, que debutarà primera com a entrenador, sap el que li toca fer. Que l'equip guanyi contra la Real Societat i després seria estapins al seu compatriota, de Michelis.
Ha sido muy poco el tiempo que hemos estado trabajando como para hacer demasiados cambios. Sí, hemos incidido en algunas cuestiones que creemos que son importantes, pero yo creo que la intención de todos, partiendo de los jugadores, es competir a la altura del compromiso. Yo creo que lo vamos a hacer muy bien. Con la máxima responsabilidad, soy un hombre de club, quiero lo mejor para el club. He trabajado hemos trabajado como creíamos que teníamos que hacerlo para ganar el partido, que es lo que necesitamos.
Siviero también va a reconocer que fará modificaciones de cara al partido de demá.
Ha sido muy poco el tiempo que hemos estado trabajando como para hacer demasiados cambios. Sí, hemos incidido en algunas cuestiones que creemos que son importantes, pero yo creo que la intención de todos, partiendo de los jugadores, es competir a la altura del compromiso. Yo creo que lo vamos a hacer muy bien.
Una jornada més està començant i Maras-Cúmbula són baixa per lesió. La resta sense problemes per al partit de demà. De la 26a jornada primera juga a les 9 de vespre un partit que s'avança a la jornada aquest cap de setmana. Important pels interessos del Real Mallorca, el Llevant Deportivo Alaves. I aquest migdia s'ha fet el sorteig dels emparaments per a vuitens, quarts i semifinals de la Lliga de Campions. I pel que fa als nostres representants, anem mig de la Premier per enfrontar-se en aquesta ronda. En aquesta ronda vuitens, el Real Madrid, per exemple, jugarà contra el Manchester City. Al Futbol Club Barcelona li toca el Newcastle i l'Atlètic de Madrid al Tottenham Hotspur. 20a jornada, a primera Illes Balears Palma Futsal, que visita demà a les 6 al líder, el Pozo Múrcia. El Palma Star 74, a 9 de l'equip que prepara Josan González. Ets del Córdoba i el que sentim parlar precisament del Palma.
Creo que es un equipo que tiene mucha jerarquía, que sabe jugar este tipo de partidos, que tiene muy buenos jugadores, pero para mí destaca el bloque. Creo que un equipo de autor, ¿no? Que recientemente lleva el sello de Antonio, además un partido chulo, ¿no? Mañana de Andalucía, un derbi de entrenador andaluz en el banquillo, pues es un aliciente más todavía, ¿no?
Del rival també va dir la seva, el tanca de l'Illes, Manolo Piqueras.
Creo que también nos sirve de motivación ir al campo del líder. Creo que todo el mundo quiere jugar estos partidos, que es un partido muy bonito y creo que si hacemos las cosas bien, como te he dicho, tenemos potencial para poder ganarle al Pozo.
Canviant de registre, parlant de vòlei, ja que el Guaguas i Coneta Balamanacó juguen demà dissabte a les 5, a les semifinals de la Copa del Rei, després de superar ahir en quarts el Terol i el Leganés, respectivament. Del partit contra el vigent campió de Copa, que jugaran demà, parla el col·locador del Simmanacorí, Rubén Lorente.
Muy contento, porque creo que el equipo al completo ha hecho un partidazo, todo el mundo está súper enfocado.
Se ha ejecutado muy muy bien todo lo que se ya ha planteado y la verdad que muy feliz por el grupo entero, porque creo que nos merecemos del trabajo que llevamos y nada, ya pensando en el sábado que lo pillamos con mucha gana.
I correspon la 20ª jornada de Lliga Iberdrola també demà dissabte, en aquest cas a les 6, al Quiles Socuella Morral, la visita a la Barca de Menorca. Un triomf de les menorquines suposaria una passa de gegant de cara a ser campiones a la fase regular. Parla l'oposat del conjunt de Batllores, l'uruguaià Sofía Neves.
Súper concentradas porque la verdad es un partido muy importante, tanto para nosotras como para ellas. La verdad que es un desafío cada partido. Este fin de nuestro planteo tiene que ser agresivo, ya tanto desde el saque, ni que hablar, poder manejar sus fuertes de ataques, ¿no? Que le sean más difíciles para combatirnos y bueno, lograr el desafío y el objetivo que va a significar este partido.
Anem en clau poliesportiva. En rugby arranca la fase per la permanència divisió d'Onomé amb el derbi que juga demà entre el Toro i el Palma, un enfrontament al tercer de la temporada en què ja els punts són cabdals de cara a mantenir la categoria. El partit, com han dit abans, es juga demà dissabte a les 6:30 a Son Caliu. A la prèvia han parlat dos dels capitans. Per aquest ordre, sentim a Santos García Moris, capità del Toro, i Marcelo Carballo, per part del Palma Rugby Union.
Creo que todo pasa por el que me cometa menos errores. El que cometa menos errores se va a llevar el partido y simplemente no es jugar mejor que el rival, es hacer totalmente menos errores.
Creo que más depende de nosotros, de nosotros, de cómo planteemos el partido y de lo menos que nos equivoquemos. Ahí es la forma que podemos hacer daño y terminar llevando una victoria.
Recordant que la primera fase el triomf va ser per als locals per un contundent 36-12. Avui s'ha presentat a Portal la 22ª edició del Rally Clàssic Mallorca, una competició que es disputarà del 5 al 7 de març i que reunirà vehicles històrics i figures destacades del món del motor com Romain Dimas, en una cita que any enrere any continúa creciendo. Tony Descallas, el director de la prueba.
Tenemos 106 coches que salen aquí en el Rally Clásico, es la Mallorca en Puerto Portals, en Calviá, ¿vale? Tenemos la edad media, me han dicho que son 40 años, por tanto, son coches históricos con creces.
A handball, a División Plata, juga demà dissabte a Sevilla, el conjunt del Transmavi Handball Eivissa davant el Balonmano Proin en un partit d'extrema dificultat per a l'equip d'Eugenio Tilbes, a qui sentim.
La verdad es que un auténtico plantillazo y que están haciendo las cosas muy bien, que están compitiendo muy bien, sobre todo eso, porque tienen ese punto de experiencia y veteranía. Quizás destacan porque tienen mucho gol, sobre todo también están llevando un ritmo muy alto, mucho contraataque, contragol, lo he dicho, una defensa, un bloque defensivo de muchos quilates, de mucha altura, de mucho peso y muy dura, muy rocosa, y que les permite eso, goles fáciles de contraataque, y si no, ellos también tienen buen ritmo. Partido muy, muy complicado, ya lo fue en la ida aquí.
A primera nacional cruce, l'Arancina Handball Mallorca visita València per jugar contra el perillós Marni. L'atacant argentí Agus Vega parla de la confrontació de demà.
Partido complicado, como todos, al final. También yo creo que igualmente la victoria siempre está en manos nuestras. Si jugamos bien, yo creo que le podemos hacer partido a cualquiera. Y si jugamos mal, también se nos puede escapar de las manos como pasó el sábado pasado.
I un recordador en quant al món de la cistella en bàsquet, només es juga la Lliga Challenge, ja que jornada d'escàs tenen tant la primera com la segona federació en nostres representants. A la Lliga Challenge, 22ª en jornada, és a dir, 9 pel final de la fase regular. Demà juga a les 5:30 al Palau d'Esports Son Mos, l'Azul Marino, que és líder, i el Bosoni Unibàsquet, que és 8è. Un partit on debutarà la darrera edició de l'Azul, la base irlandesa Enya Maguire. Amb aquest apunt el deixem. Fins aquí els esports.
I doncs fins aquí arriben els esports. Gràcies, Toni Tenerife. 7:43. Anem a publicitat. Fem una pausa, però tot d'una tornem.
L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama.
Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 44 minuts, gairebé i 45 per la Mare d'Economia, perquè l'Institut Nacional d'Estadística ha publicat avui la dada avançada de l'IPC del mes de febrer i la notícia és que la inflació es manté en el 2,3% interanual. Aquesta és la mateixa taxa que va registrar pel mes de gener. El preu s'ha estabilitzat per la caiguda del cop de la llum, que ha compensat l'increment de combustibles, restauració i també aliments.
La dada de febrer trenca amb la ratxa de tres caigudes consecutives que la inflació registrava des del mes de novembre. Des de llavors, l'índex ha retrocedit 8 dècimes i ha passat del 3,1% al 2,3% actual. La part negativa de l'estadística és la inflació subjacent, sense energia ni aliment frescos, que ha pujat una dècima a febrer fins al 2,7% interanual, la taxa més alta registrada des de desembre de 2024. Així, tot es tracta d'una xifra provisional i haurem d'esperar el 13 de març per saber-ne la dada definitiva.
I tot i que la inflació es manté, allò que no minva és la compra-venda d'habitatges, perquè durant l'any 2025 s'han comprat més de 14.500 habitatges a les Illes Balears. Això és un 5,7% més que el 2024, un mercat immobiliari que ha mogut 100.000 milions d'euros. Segons l'expert en habitatge, Luis Alberto Fabra, aquest 2026 continuarà pujant els preus després d'això d'11 anys consecutius de creixement.
El catedràtic de la Universitat de Saragossa ha estat l'encarregat de presentar l'informe del quart trimestre del mercat immobiliari que elabora el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària. Fabra augura que durant el 2026 la compra-venda d'habitatges no arribarà a les xifres de l'any passat.
Vamos a seguir por encima de 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año, pero no creo que tengamos una situación tan proactiva como en 2025 como consecuencia de que de los precios. ¿Por qué? Porque los precios, bajo mi punto de vista, van a seguir creciendo y eso va a dificultar todavía más el acceso a la vivienda.
L'expert explica que l'increment de preus es deu al fet que la demanda no atura de créixer, mentre que l'oferta cada vegada és més escassa, un fet que, segons Fabra, el venedor aprofita.
És aprovechar la circumstància. Claro, ¿qué vemos en el precio de oferta? Entonces, intenta sacar el máximo posible. Y si el precio de oferta sube, ¿qué va a pasar con los precios de cierre? Que no pueden bajar. Van a seguir subiendo. Es decir, en 2026 van a seguir subiendo los precios de la vivienda, sin duda, porque los fundamentales no cambian de un día para otro.
I els municipis on aquest tipus de comprador estranger té més pets són aquells que registren preus més disparats. Això segons l'anàlisi feta pel ZAPI.
Andratx lidera la taula amb immobles de 3 milions i mig. El segueixen Sulla, amb més d'un milió i mig d'euros. Sant Josep i Santa Eulària i Eivissa freguen també el milió i mig i Calvià. Són municipis on hi ha grans mansions d'aquí a aquest preu mitjà. Ara bé, a Palma, on hi pot haver mansions, però també molt de pisos, el preu mitjà se situa en un milió d'euros. Per trobar un municipi menorquí, han de baixar el rànquing fins al número de 8 i trobam Mahó, amb prop de 800.000 euros de preu mitjà. Maria Grau és la vicepresidenta del Col·legi d'API.
Per exemple, municipis com Andratx, Calvià, Santanyí, que tenen més demanda de mercat estranger i, evidentment, els preus en aquests municipis concrets són moltíssim més elevats. Así que yo creo que están muy, muy, muy diferenciados de otros municipios con precios inferiores.
I el govern ha declarat d'interès autonòmic 4 noves promocions de l'IBAVI que posaran a l'abat del ciutadà 35 pisos de protecció oficial. Aquesta declaració és una nova figura inclosa al pla de xoc de l'executiu que permet tramitar aquests habitatges més ràpidament i tancar aquest any 2026 amb un miler de processos engegats. Continuem parlant d'habitatge perquè Més per Mallorca ha duit al Congrés dels Diputats l'aprovació de la proposició de llei per a la garantia de l'ús residencial dels habitatges i en contra de l'especulació a les Illes Balears que ha tombat el Parlament Balear.
I ho fa amb un missatge clar cap als dos grups parlamentaris de la Cambra, a qui el diputat ecosobiranista Vicent Vidal llançava aquest repte.
I esperam que el grup socialista sigui coherent amb el que ha dit a les Illes Balears o ho faci també a Madrid. I esperam que el Partit Popular faci una reflexió i canviï la seva posició. Perquè li estem donant un marc parlant de les Illes Balears, de la insularitat, una situació molt específica, un territori que realment ara mateix tot l'estat espanyol és el que està visquent una crisi d'habitatge, una emergència d'habitatge més greu.
Vidal ha insistit en la crida a la coherència dels socialistes i en aquest sentit posava aquest exemple.
En Víctor Ángel Torres, ministre de Política Territorial, canari, ha defensat públicament, i això a Europa, per a les Illes Canàries. Per tant, el Partit Socialista, el que defensa per Canàries tot un ministre, a través del ministre d'Exteriors també, ho ha de defensar per les Illes Balears, o seria incongruent que ho negàs davant d'una iniciativa de llei concreta per les Illes Balears.
Si ara parlàvem d'habitatge, ara parlàvem d'un habitatge en concret que ha estat o és fins ara precari, perquè ja han acabat els controls per censar els residents de l'antiga presó de Palma de la carretera de Solla, un espai aquest que Cort vol desallotjar tan aviat com sigui possible. 206 persones viuen a les cel·les de l'antiga presó i altres 60 persones resideixen a l'antiga residència de funcionaris, que és un edifici annex, també abandonat, al costat del recinte penitenciari. El 82% són homes d'entre 23 i 35 anys i no amb menors. S'estima que més del 65% es troben en situació administrativa irregular i avui l'Ajuntament de Palma ha començat a notificar el termini de 5 dies per fer al·legacions i després tindran 4 dies hàbils per abandonar la presó de manera voluntària.
A partir del cens definitiu que Cort ha lliurat a delegació de govern, després de la reunió de seguretat mantinguda avui de matí, només podran entrar a la presó les persones que han estat identificades. Ara mateix, al control d'accessos, hi ha agents de policia local i s'han demanat reforços de policía nacional. Així ho ha explicat el tinent Batlle Javi Bonet.
Y lo que hemos hecho ahora es solicitarle a la delegación de gobierno que necesitamos apoyo en este control de accesos, que no sabemos el tiempo que va a durar, porque una vez nosotros iniciemos los trámites, hasta que no haya un desalojo del todo y se proceda al tapiado de la zona de la antigua prisión, no podremos terminar con ese control de accesos.
I en clau de succeïts i en relació amb la mort de dues persones a Felanitx en què un familiar donà l'avís en trobar els cossos al seu domicili de Porta Colom, fonts properes a la investigació asseguren que el fill hauria mort unes hores abans que sa mare.
A l'espera del resultat de l'autòpsia, les primeres hipòtesis apunten que tant l'home com la dona haurien pres una gran quantitat de pastilles i que la mare, de 80 anys, hauria mort de vés al migdia, mentre que el fill, de 54 anys, hauria perdut la vida unes hores abans. Els primers indicis apunten que no hi ha hagut intervenció de terceres persones.
Sí, aquest dia s'han parlat de la reparació de la memòria històrica, de la memòria democràtica, del 23F i la desclassificació dels documents relacionats amb l'intent del cop d'estat de l'any 81 i també de la mort de Tejero, amb els intents que asseguraven aquell cop d'estat volia un retorn a les velles institucions antidemocràtiques. I ara parlem d'una qüestió que està relacionada, perquè avui s'ha fet un reconeixement a una persona que va patir el franquisme i la repressió, perquè el govern central ha reconegut l'escriptor i l'excapellà eivissenc Antoni Roig Rosselló Unió i ho ha fet per la seva trajectòria en defensa de la igualtat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. Roig, que va ser expulsat de l'ordre dels carmelites descalços l'any 76 per haver escrit la novel·la Todos los parques no son un paraíso, ha estat homenatjat avui migdia a Fuerteventura arran de la declaració d'una antiga presó específica per homosexuals durant el franquisme com a lloc de memòria democràtica.
El Ministeri de Memòria Democràtica ha volgut retre aquest homenatge a Roig i a vuit persones més que patiren la repressió, entre ells alguns expresos de la colònia agrícola penitenciària de Tefia, a Fuerteventura, un recinte on el franquisme reclogué centenars de persones durant els anys 50 i 60 emparentant-se en la llei de vagos i maleantes per sotmetre'ls a treballs forçats i a teràpies suposadament restablidores d'una suposada heterosexualitat. Nascut l'any 39, Roig Rosselló fa anys que viu a València, però torna sovint a Eivissa. Ara, el premi que concedeix cada any l'entitat pitoúsa, la clau de l'armari, du el seu nom. La seva novel·la, Todos los parques no son un paraíso, va tenir als anys 70 una gran repercussió perquè retratava el dilema intern d'un capellà que es debatia entre el manteniment de la fe i el desig per altres homes.
I relacionat encara amb el 23F, la Casa del Rei avisa Joan Carles I que, si vol tornar a Espanya, ha de tornar a fixar la seva residència fiscal al país. Considera que és el requisit necessari per salvaguardar la imatge de la corona. Aquesta reacció arriba després del debat públic sobre un possible retorn del monarca a l'Estat arran això de la desclassificació dels documents del 23F.
Han estat les mateixes fonts de la Zarzuela les que han explicat que si el rei Joan Carles volgués tornar des d'Abu Dhabi, on viu des de l'any 2020, no hi posarien cap objecció, però sí que adverteixen que primer hauria de recuperar la residència fiscal a Espanya per tributar aquí. La Casa del Rei entén que s'ha de fer d'aquesta manera per salvaguardar la imatge de la corona i evitar crítiques i especulacions. Recorden que el març del 2020, el fill de Joan Carles, el rei Felip VI, va deixar el rei emèrit sense l'assignació que percebia com a membre de la família real.
7:55 minuts, vos oferim ara una sèrie d'informacions en un format més breu. En l'àmbit de la política, nova guerra d'invots, el president de la formació a Múrcia, José Ángel Antelo, rebutja dimitir i qüestiona la gestió de la direcció nacional. Confirma que mantindrà l'acte de diputat autonòmic i diu que complirà amb els acords pressupostaris pactats amb el Partit Popular.
Aquestes declaracions arriben després de la dimissió en bloc dels 5 membres del Comitè Executiu Provincial de Vots a la regió de Múrcia. El motiu d'aquestes dimissions és expressar el profund desacord en la gestió d'Antelo i que la direcció nacional del partit assumeixi les regnes de la formació. Antelo afirma que no ha comès cap errada greu, diu que no entén els motius pel qual demanen el seu relleu i ha llançat un missatge a Abascal a qui apunta directament.
A mí lo que me produce esto de verdad es tristeza, ¿no? Tristeza porque un vehículo que podía ayudar a España a mejorar las cosas, pues parece que a día de hoy no tiene los mejores conductores.
L'excap de premsa de Mazón reconeix davant la jutgessa que no sabia on era l'expresident a l'hora baixa de la Dana. Maite Gómez ha declarat avui en qualitat de testimoni per conèixer detalls sobre el seu viatge amb Mazón fins al Secopi.
Gómez ha reconegut que no sabia que l'exdirigent valencià estava en el restaurant El Ventorro. També ha admès que desconeixia a quina hora havia arribat Mazón al Palau després del llarg dinar de Mazón amb la periodista Maribel Vilaplana. De fet, ha reconegut que les versions que va oferir la Generalitat sobre el parador de Mazón eren falses. En aquest punt, la jutgessa ha considerat poc creïble que informassin sense parlar amb ell.
I a França s'han piratejat dades amb informacions mèdiques confidencials d'entre 11 i 15 milions de persones. S'han filtrat expedients clínics complets, diagnòstics, tractaments i dades relatives a patologies d'especial sensibilitat.
Segons ha transcendit, entre els afectats hi ha personalitats polítiques. La dimensió de l'incident el situa entre els casos més grans de filtració de dades sanitàries registrats a Europa els darrers anys. França ja havia afrontat recentment un altre incident de seguretat de gran magnitud quan es va robar un dels fitxers del fisc francès amb informacions de més d'un milió de comptes bancaris.
I Bill Clinton declararà, o ha declarat avui cada vespre davant el comitè de la Cambra de Representants que investiga el cas del pederast cineasta Jeffrey Epstein. Això serà a hora dels Estats Units, que, com sabeu, la diferència horària fa que això encara s'hagi de produir.
Això l'endemà que la seva dona i exsecretària d'Estat, Hillary Clinton, hagi acusat els republicans d'encobrir Donald Trump, president del país, per haver aparegut en els arxius del pederasta. Ho ha dit davant el Congrés en una compareixença per aquest cas en la que la dona de l'expresident Clinton assegurava que, tot i mantenir una relació amb el depredador sexual, no tenia coneixements del delicte ni d'Einstein ni de la seva parella i còmplice.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
S'acosten les 8 en punt, són el darrer minut d'un informatiu per un parell de propostes que tenim de la nostra agenda cultural.
Que començam al Teatre d'Esbon de Ciutadella, on diumenge, i coincidint amb el Dia de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca organitza un concert amb peces de Rachmaninov i Dukhab amb el pianista Keith Portella i l'Orquestra Acadèmica 1830. Serà a partir de les 8 del vespre.
Però tenim més propostes encara, perquè l'Auditorium de Palma acull tot un clàssic, que és el Fantasma de l'Òpera d'Andrew Lloyd Webber.
Més de 160 milions d'espectadors arreu del món s'han deixat captivar per la història d'un misteriós emmascarat que s'amaga sota l'Òpera de París. Daniel Digges protagonitza el muntatge que es podrà veure a partir d'avui i fins diumenge que ve.
Com passes temps... Record quan vibràvem els cors de tot...
I Pet Suassi és també una de les nostres propostes, un clàssic a la seva manera, i demà migdia ens espera a la plaça de Bou del Codí amb el seu darrer disc Girassols. Una presentació vermut és aquesta, emparada per la carpa del Cirque Bové amb entrada de franc. Per tant, ja ho sabeu que això serà el Codí. Amb aquesta informació s'han fet l'arbuí del vespre. Moviment, som mans de vell.